Avui a l'Ofici de Viure, tècnica i totalitarisme. Ens preguntem què té a veure precisament una cosa amb l'altra, la tècnica amb el totalitarisme. Fins a quin punt deixem de ser nosaltres en favor de la tecnocràcia? Què està passant amb la humanitat? Hi ha un, entre cometes, gran germà que ens controla? Una veu sonora llegia una llista de xifres que tenien alguna cosa a veure amb la producció de lingots de ferro. La veu sortia d'una placa metàl·lica rectangular, semblant a un mirall entelat. L'aparell de la pantalla, es deia, es podia afluixar, però no hi havia manera d'apagar-lo del tot. Aquest és un fragment de la novel·la 1984, que havia escrit George Orwell unes quantes dècades enrere. El control estricte de la societat tenia lloc en una ficció que podia transformar-se en realitat si no ens reafirmàvem en la nostra qualitat de persones humanes. La pregunta és, fins a quin punt ho hem fet? La tecnologia ha entrat a les nostres vides per quedar-s'hi i teòricament per fer-nos-ho tot més fàcil. Però tal com ens deia fa poc el filòsof Francesc Torralba a l'Ofici de Viure, les grans companyies tecnològiques són multinacionals i operen arreu del món. Sense una ètica global no ens en sortirem. I llavors va aparèixer la Covid, que ens va refermar en la necessitat de tenir tota mena d'eines a casa per comunicar-nos. I també va arribar en aquell context el best-seller de Jordi Pigem, Pandèmia i Postveritat, del qual avui en presentem la segona part, Tècnica i totalitarisme, digitalització, deshumanització i els anells del poder global.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc la Liliana Arroyo i actualment treballo com a directora general de Societat Digital a la Generalitat de Catalunya. La meva trajectòria comença amb un doctorat en Sociologia i m'especialitzo en Innovació Social Digital. Em sembla molt pertinent, m'ocupa i em preocupa la relació entre la innovació tecnològica i especialment el control social, perquè hem vist diversos exemples de com el desenvolupament tecnològic acaba ordenant-nos, guiant-nos i fent-nos més obedients. Quan parlem de control social i tecnologia, podem veure diferents tipus de control social. Per una banda, està aquest control social o vigilància corporativa, que és la més prevalent, aquesta que està concentrada en unes poques empreses, on el seu vector és maximitzar el benefici, encara que sigui a costa d'explotar els nostres instints més primaris, no? I m'explico, aquí em refereixo a la rauxa, a l'odi i tot el que té a veure amb el que es coneix com l'economia de l'atenció. Després tenim el control social estatal, que vindria a ser representat doncs, pel model xinès, no? I per un sistema de crèdit social on cada persona té la puntuació que té en funció d'una sèrie de paràmetres, no? I el fet de poder disposar de diferents gadgets que ens permeten mesurar comportaments, hàbits, rutines i demés, doncs aquesta puntuació es pot afinar molt i molt. Però hi ha encara un tercer tipus, que és el que més em preocupa, que és el control social horitzontal, i és el que exercim entre nosaltres, no? Entre persones. I aquí l'exemple que tots podem conèixer és el doble tic blau de WhatsApp, no? Quan va sortir aquest doble tic blau de WhatsApp van començar a haver moltes discussions, molts debats sobre el temps que passava entre que una persona havia enviat un missatge, tenia coneixement que l'altra l'havia rebut i no estava contestant, no? És a dir, veiem com el fet de disposar de molta més informació també alhora ens empeny a ser amos del temps dels altres, no? Per tant, amb tot plegat, em sembla molt important que per avançar cap a una societat digital madura, que entendria com aquella que és capaç de posar les eines digitals al servei de les persones i no a l'inrevés, un element base és la capacitat de qüestionar-les, és a dir, tenir esperit crític sobre els efectes no desitjats que generen o que podrien generar en el nostre context social.
Música.
Avui a l'Ofici de Viure, el filòsof Jordi Pigem, presentant Tècnica i Totalitarisme, que ha presentat Fragmenta. Benvingut, Jordi. Gràcies.
Hola,
per tornar a casa, a l'Ofici de Viure.
Molt content d'estar aquí una altra vegada.
Bé, aquest és el segon lliurament de la teva trilogia, hi haurà encara un altre llibre, iniciada amb Pandèmia i Postveritat, que també vam presentar a l'Ofici de Viure, que va ser un best-seller i que va aixecar molta polseguera en el seu dia. Després també recordo que després de l'Ofici de Viure vas participar en una entrevista al 324 amb el company Xavier Grasset, i va ser una entrevista molt vista, que va circular precisament molt a través, entre d'altres, de WhatsApp, al qual feia referència ara Liliana Arroyo, i que va canviar també l'estat d'opinió de moltes persones que es van començar a fer unes preguntes que potser no s'havien fet. I a tu com et va canviar tot aquell fenomen de pandèmia i postveritat?
Bé, a mi em va canviar, com ens va canviar tots, el fet de la pandèmia, i una de les coses que molts vam descobrir és que el món és molt més corrupte, molt més, presenta molt més una cara i en realitat fa una altra cosa del que pensàvem, no? I aleshores, fent la investigació que em va portar a escriure Pandèmia i Postveritat, vaig veure aquest tipus de control tan vertical que hi ha, doncs, de l'economia a través dels fons d'inversió, i aquesta cosa que es deia abans, que l'1% té tant com el 99%, però en realitat acaba sent una petita fracció de l'1% que té tant com el 99,99%, no? Aleshores, vam començar a veure que molts de nosaltres, que el que es presentava com a ciència en realitat era el que convenia a les grans indústries farmacèutiques. Vam començar a veure que hi havia una mena de pensament únic que no permetia que s'expressessin les opinions d'altres científics. I aleshores, amb aquest clima, si aquesta entrevista que vaig fer a TV3 va contribuir a generar debat i a pensar sobre coses que qualsevol societat democràtica madura s'haurien de pensar, doncs me n'alegro moltíssim. I a mesura que ha anat passant el temps, doncs l'evidència que se'ns donava des de tot arreu ha anat fent-se molt més feble, i cada vegada està més clar que era molt necessari tenir una visió crítica del que era la pandèmia. Aleshores, jo no em plantejava fer una trilogia, jo em plantejava fer un llibre sobre una situació que molt important que ens estava afectant a tots i arreu del món. I aleshores el ressò que va tenir el fet que vaig fer moltíssimes presentacions, un dissabte en vaig fer quatre comarques diferents.
Imagina't.
Omplint auditoris de tot arreu. I hi ha moltíssimes persones donant-me les gràcies pel que havia transmès en aquella entrevista, perquè que bàsicament era el que elles pensaven, però que algú ho havia de dir a través dels mitjans, i per alguna raó em va tocar a mi, i com podia haver tocat a una altra persona. Doncs bé, vaig veure que hi ha una set d'explorar més a fons que hi ha al darrere de moltes coses que estan passant avui en dia. Hi ha també aquest tema de fons, que és com la digitalització està transformant les relacions humanes, està transformant l'economia, està generant noves formes de control, com ara explicava la Liliana Arroyo amb aquest tall de veu que heu posat. Aleshores, vaig veure que això és un tema que també hem d'explorar-lo a fons, que també està afectant molt la nostra humanitat, i d'aquí la idea de convertir el que era originàriament un llibre únic, convertir-ho en una trilogia, perquè vaig veure que això dona part més.
Per què Tècnica i Totalitarisme?
Bé, perquè les noves tecnologies, quan van començar a implantar-se, les noves tecnologies de la informació i la comunicació que se'n diu, quan van començar a implantar-se a l'escala que estan avui desenvolupades fa uns 30 anys, posem per cas, comportaven una promesa sobretot de llibertat i d'empoderament personal i de creativitat. I alguna cosa d'això hi ha, evidentment, no? Pots accedir a músiques, llibres, clàssics, etc., que abans costava una barbaritat trobar-los, doncs ara, fent clic, ja els tens de seguida. Magnífic. Però el que també s'ha anat desenvolupant al mateix temps és una concentració de poder sense precedents en mans de les grans companyies tecnològiques o dels estats que compren les nostres dades, i el que s'ha anat general també és una mena de pèrdua, precisament de la... o de una certa erosió del caràcter únic de cada persona, que sobretot es manifesta en les comunicacions cara a cara, mirant-nos als ulls. És a dir, cada vegada més és freqüent que les comunicacions siguin teclejant-se a través d'una pantalla. Si tens un amic que està a Alemanya o a Nova York, magnífic, però moltes vegades amb persones que podríem veure personalment només ens comuniquem teclejant, o entrem a un bar o un restaurant i veiem un grup de 2, 3, 4 persones, cadascú immers en el seu aparell, i no hi ha, es va perdent aquesta comunicació cara a cara, que és l'essència de la relació humana. De fet, és la primera generació, els adolescents actuals són la primera generació de la història que tenen la major part de les seves comunicacions no mirant-se cara a cara, sinó teclejant. Aleshores, això va canviant l'essència de la condició humana de moltes maneres. I el fet que ens acostumem a tractar cada vegada menys en persones i cada vegada més en màquines, també fa més fàcil que hi hagi veus que ens conviden a sentir-nos com a màquines, com fa Harari, ho explico en el llibre, i també fa que la nostra existència com a éssers humans en aquesta Terra, en comptes de veure's com el prodigi meravellós que és el fet d'estar en aquest món com a persones, com a éssers humans, es comenci a veure com una cosa relativament anòmala, com una cosa bastant prescindible. No sé si sortirà el tema del que diu Hannah Arendt, els orígens del totalitarisme, sobre el fet que potser hi entro ara. Hannah Arendt, aquesta gran filòsofa alemanya, escriu Els orígens del totalitarisme, publicat l'any 1951, analitzant doncs, el totalitarisme de Hitler i Stalin, i veu que allà s'ha manifestat el que anomena mal radical. I diu que, mira, ni la religió ni la filosofia ens ajuden a entendre aquest mal radical. I aleshores ella diu, mira, el que tant en el llibre com una carta que fa el psiquiatre i filòsof Carl Jaspers, l'únic que arriba a entendre d'aquest mal radical és que vol fer que els éssers humans siguin sobrers, superflus, que se'ls pugui eliminar sense més ni més. A diferència del mal tradicional que simplement vol aprofitar-se d'un per explotar-lo per aprofitar-te tu. Aquí és no només explotar, sinó fer que les persones s'obrin. I aleshores entrem en un món on totes les feines les van fer cada vegada més les màquines i on la nostra intel·ligència se suposa, ens diuen, que serà superada per les màquines, tot i que la intel·ligència artificial és un oxímoron, no és veritable intel·ligència, és simple càlcul, no hi ha enteniment, no hi ha consciència. I cada vegada més se'ns convida a que ens considerem doncs, que som simplement que estem al servei de les màquines en comptes de que les màquines estiguin al servei nostre. Aleshores, jo sempre he dit que si la tecnologia és un instrument del qual tu tens el volant, fantàstic, però si agafa ella el volant, si agafa el timó i el porta cap on ella vol, aleshores és un perill. I ara mateix cada vegada més es manifesta tota una sèrie d'amenaces a l'educació, a les relacions humanes i a tota mena d'activitat que fem, a la creativitat artística, etc. Tot el que s'està sortint de les noves tecnologies, en comptes de fer que les nostres possibilitats siguin més brillants i més creatives i personals, en realitat ho està complicant. I està dibuixant la llum del món de moltes maneres.
Pàgina 49, dius, és evident que la digitalització té els seus avantatges, de què tots ens beneficiem, amb els problemes de fons que genera només faltaria que no tingués cap avantatge superficial. Però fins i tot els tecnooptimistes més ingenus, que abracen tota nova tecnologia com si fos un bocí de paradís, s'adonen, per exemple, que hi ha perills molt seriosos amb l'expansió de l'anomenada intel·ligència artificial. Tu ara has fet esment a alguns d'aquests perills, però n'hi ha un de clau, un de fons que va recorrent bona part del teu llibre, Tècnica i totalitarisme, que és el del caràcter únic de cada ésser humà, que l'experimentem, dius, en primera persona cada vegada que escoltem la veu interior, allò que ens fa ser qui som i actuar com actuem. Precisament, dius, l'essència de la dignitat humana és en el fet que cada persona és única, que té llibertat interior, que porta el timó de les seves decisions més íntimes, siguin quines siguin les circumstàncies. Però el que ens està passant ara és que ja hi ha decisions íntimes de les que ens fa l'efecte que no portem el timó o hem cedit aquest timó.
Clar, en una societat tan tecnificada, a l'espai de maniobra per les nostres decisions íntimes moltes vegades es veu restringit pel que imposa la tecnologia. Això d'una banda. D'una altra banda tenim el fet que els algoritmes de les grans empreses tecnològiques van recollint milions de dades sobre cadascú de nosaltres, milions de dades sobre cadascú de nosaltres a cada moment, i a partir d'aquí van calculant automàticament com som, què fem, què ens agrada, quina mena de llibres comprem, amb quines persones ens relacionem, etc, etc, etc. I d'aquí poden treure deduccions de com hem de gestionar la nostra vida. Yuval Noah Harari, que és aquest intel·lectual preferit del Fòrum Econòmic Mundial, de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, etc., ell, de fet, recomana explícitament, tant a Homo Deus com a 21 lliçons pel segle XXI, que qualsevol decisió important que tu hagis de prendre la teva vida, que no tinguis una conversa íntima amb un bon amic o amiga, que no te'n vagis a passejar per la muntanya, que no tinguis un període d'introspecció, sinó que posis tot el que fas a internet i deixis que els algoritmes de Google, Facebook, Netflix i Amazon, en un llibre cita dues companyies, en un altre llibre cita les altres dues, deixis que aquests algoritmes et diguin a quina professió t'has de dedicar, amb qui t'has de casar, etc, etc. Aleshores, amb això s'acaba la dignitat humana. Si nosaltres les decisions importants de la nostra vida les deixem en mans d'una màquina, estem perduts. És a dir, si deixes en mans d'una màquina, quina serà la propera pel·lícula que veuràs al cap de setmana? No passa, no és greu. Però si les decisions més íntimes no les prens tu en el teu lloc més interior, aleshores deixes de ser humà i vas convertint en un robot. I d'alguna manera, al sistema en el qual estem, li convé tenir robots com a súbdits i no pas ciutadans que siguin persones úniques, lliures i creatives. Per això insisteixo en recuperar aquesta idea, que és una idea fonamental, per exemple, de psicologia humanista, però que ja està a l'oracle de Delfos quan diu "coneix-te tu mateix", i està a totes les tradicions espirituals de la humanitat, que tots tenim una veu interior que és la que ens marca el camí a seguir. De fet, també cito Gandhi dient que la veritat equival al que diu la teva veu interior, però també afegeix, clar, que has d'aprendre a escoltar-la. No és la primera cosa que et passa pel cap, has d'aprendre a escoltar la veu més interior, no la més superficial, que pot ser un desig de rauxa o del que sigui, sinó la veu més profunda. Si tots tenim això, i aquest ambient de tecnooptimisme i fins i tot de tecnolatria, com de culte a la tecnologia, del qual Harari, però moltes coses que veiem per tot arreu en són exponents, doncs ens convida a creure que els éssers humans només som algoritmes. Els algoritmes, com sabeu, són els sistemes de càlcul que hi ha en els ordinadors i en tots els sistemes informàtics. Que els humans som algoritmes, que tota forma de vida és un algoritme, que les emocions són algoritmes, etc. Si tu i jo només som algoritmes, el dia que desapareixem, què passa? No passa res. S'han acabat uns algoritmes, mira, posem uns altres. Amb això, el valor únic de cada persona desapareix. Clar, dir que les persones són algoritmes és una invitació a dir, doncs mira, que si es moren no passa absolutament res. És molt deshumanitzador.
I a nivell quotidià, aquestes noves tecnologies el que fan és que centrem l'atenció en el de fora, no pas en el de dins. O sigui, escoltem totes les veus menys la nostra.
Sí, aleshores, jo estic convençut, com està moltíssima gent, que el propòsit de l'existència humana és ser cada vegada més tu mateix, tu mateixa. Per ser cada vegada més tu mateix, o tu mateixa, t'has d'escoltar a tu. També has d'escoltar altres, també has d'escoltar l'ofici de viure, llegir grans mestres, el que sigui. Però tot això després ho has de filtrar pel teu filtre interior i de tot el que has sentit a fora, triar el que realment et convé a tu i el que no et convé. I potser una altra persona, de tot allò que has sentit, agafarà unes coses i agafarà unes altres. I per això hi ha moltíssims camins, moltíssimes vies, moltíssims autors i cadascú que busqui el que vol.
Tu parles de les mentes al Ministeri de Propaganda i expliques com en el seu dia, a través de les ones, en aquest cas de ràdio, es va poder manipular tota una població, milions de persones. Fins a quin punt les noves tecnologies fan que siguem més manipulables, que ens estiguin manipulant, no sé qui, tu dones noms en el llibre, que ens estiguin manipulant sense nosaltres ser-ne conscients. Quina és la teva opinió?
Aclarir una mica això que deies, en el llibre doncs, explora una mica aquesta idea que està mostrada per diversos historiadors, que aquest Ministeri de la Propaganda nazi va posar molt d'esforç en fer que totes les famílies d'Alemanya tinguessin uns aparells de ràdio molt senzills, a través dels quals, a l'hora de sopar, quan la família es reunia, en comptes de comentar com havia anat el dia, el que feien era sentir la veu del sistema, que era una veu única en aquell cas. I això... i alguns nazis mateixos van reconèixer, però això va ser essencial per poder rentar col·lectivament el cervell d'aquell país. Aleshores, allà hi havia només un canal. Ara tenim multitud de canals i tenim multitud de maneres de rebre informació. Però el que sí que passa és això que estaves dient tu abans, que en comptes de fixar-nos en la nostra veu interior estem escoltant veus externes. Una de les coses que passa de vegades és que la multiplicitat de canals de televisió, posem per cas, no significa que hi hagi un gran pluralisme. Tots acaben dient el mateix amb diferents accents i amb diferents colors polítics, suposadament, però acaben dient el mateix missatge. Això amb la pandèmia ho vam veure. Hi havia algunes recomanacions que eren, per dir-ho suaument, molt debatibles, però no es podia debatre res. I tots deien no. Per exemple, que els cossos poden sortir al carrer, però les criatures no. Home, això no és una cosa que sembli gaire raonable. És una bestiesa com una casa de pagès. Però això no és que hi haguessin uns periodistes que deien que sí i uns altres que deien que no. No es podia criticar això, no?
Perquè tu et van convidar a moltes televisions. Vas venir aquí a l'Ofici de Viure, vas anar amb en Xavier Grasset al 324, però vas anar amb uns altres mitjans?
No, després de l'entrevista... sí, va haver l'entrevista amb tu, després la setmana següent va ser la d'en Grasset. Amb mitjans de públics de gran abast no em va haver cap més. El que sí vaig veure és aquest acolliment popular, diguéssim, moltíssim, de moltíssimes persones que esperaven que algú qui fos que digués alguna cosa. Després també el Joan Ramon Laporta va testificar al Congrés dels Diputats i això també va tenir moltíssim ressò. I afortunadament han anat sortint moltes persones, com havien sortit abans, i han anat sortint en altres països.
Tu aquí, però... perdó, només el parèntesi, no parles en el llibre, em sembla, de vacunes, sinó d'inoculacions.
Sí, perquè tot i que el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola i els Center for Disease Control d'Estats Units han canviat la seva definició de vacuna per adaptar-la a aquests nous productes, els productes que s'han recomanat per al Covid, les inoculacions de Pfizer, Moderna, etc., no responen a l'essència del que tota la vida ha estat una vacuna, que és un producte que tu te'l poses o te'l posen i... a partir d'aquest moment ets immune a aquella malaltia. Tots ho sabem, i la moltíssima gent ho sap per experiència pròpia, que en aquest cas el fet que estiguis vacunat amb una dosi o dues o tres no garanteix que no agafis la malaltia, és claríssim. I el que està sortint és una evidència d'efectes secundaris desorbitadament més grans que en qualsevol altre fàrmac que s'hagi distribuït massivament en altres moments. Aleshores, sí, a mi em sembla que això no és una vacuna, no parlo d'altres vacunes, però en aquest cas això no és el que s'entenien com a vacuna, correcte?
Cites un cardiòleg britànic, no?
Aixim Malhotra, que va sortir pels mitjans, crec que era la BBC, promovent...
que inicialment va recomanar les vacunes contra la Covid.
Sí, després el seu pare va morir per efectes secundaris de la vacuna, i es va posar a estudiar què hi havia al darrere, i ara ell té claríssim que totes les... que mentre no es demostri el contrari, diu a totes les miocarditis, pericarditis i moltes altres dolències, ell és cardiòleg, que han aparegut espontàniament en persones que no tenien antecedents previs, hauríem de suposar, mentre no es demostri el contrari, que són producte d'aquestes inoculacions.
Tu sempre has defensat que hauríem de poder-lo escoltar tranquil·lament i a la gent que pensa com ell, i hauríem d'escoltar tranquil·lament, com estem fent, a la gent que pensa el contrari, que diu que en cap cas això està passant, no? Tu has defensat sempre que en nom de la ciència hem d'escoltar totes les veus precisament científiques.
En nom de la ciència i en nom de la democràcia. És a dir, la democràcia es basa en que tu pots tenir unes idees, jo en puc tenir unes altres, però les compartim i veiem si es pot fer el que dius tu, el que faig jo, el que dic jo, el que sigui. I la ciència també es basa en escoltar diverses opinions i anar filtrant al final a quines són les que s'aguanten o no s'aguanten. De fet, la ciència avança a acollint opinions que inicialment eren considerades ridícules, absurdes, estúpides, etc. És a dir, tothom va pensar que Einstein, quina bestiesa, la teoria de la relativitat, Darwin al principi també, això no tenia cap ni peus. Per cert, ni Darwin ni Einstein formaven part d'institucions acadèmiques. Einstein treballava en una oficina de patents i Darwin estava donant la volta al món amb un vaixell. No era la típica recerca institucional que tenim avui en dia, que malauradament està molt influïda per interessos econòmics, perquè una de les coses que han anat passant és que en les últimes dècades les grans indústries farmacèutiques han anat influenciant cada vegada més la recerca universitària, les publicacions científiques i la informació que rebem els ciutadans, i molt més que qualsevol altre tipus d'empreses. De fet, aquí dono dades dels judicis que s'han fet contra empreses als Estats Units per males pràctiques, i les que han tingut les multes més altes per males pràctiques no són petrolieres, no són tecnològiques, són farmacèutiques, i el número 1 és Pfizer. I n'hi ha moltes altres, no és una cosa exclusiva en Pfizer. O sigui, tenen un historial de males pràctiques denunciat una i altra vegada, denunciat i condemnat en judicis. Aleshores, no són precisament les primeres empreses a les que hauríem de posar la nostra confiança quan hi ha una situació de perill. En qualsevol cas, com deies tu, a una societat democràtica hi ha un món que té un respecte pel coneixement, hem de sentir opinions diverses i després cadascú que es formi la seva opinió, només faltaria.
Pàgina 91 d'aquest Tècnica i totalitarisme que ha publicat Fragmenta i que estem presentant avui a l'Ofici de Viure amb el seu autor, el filòsof Jordi Pigem. Quin sentit tindria la vida anímica i mental si només consistís en algoritmes? Quin sentit tindria la història de la literatura, de la cultura, de la humanitat? Però aquesta creença desoladora fa temps que s'estén. La visió reduccionista que avui impera només explica una petita part de la realitat i no té ni una remota idea de com explicar el fet més immediat de la nostra experiència, la consciència. Clar, com que la consciència no es pot demostrar de moment científicament, no la tenim present.
No és només que no la tinguem present, és a dir, la ciència moderna, que és una creació meravellosa de l'esperit humà, neix a l'època de Descartes i Galileu, centrant-se molt en la idea que només és veritablement real el que es pot mesurar. Pes, longitud, acceleració són reals. I, en canvi, bellesa, justícia, colors, olors i sabors són coses subjectives. Molt bé. A partir d'aquí hem anat cap a un món en el qual només valorem el que es pot mesurar. I el que es pot mesurar, i el que és tangible, el que es pot tocar. Aleshores, evidentment, la consciència, és a dir, la teva experiència de que tu ets el Gaspar, la meva consciència que sóc el Jordi, el que tu estàs sentint en aquest moment, això és una cosa que tota la resta del món podria ser mentida. Però això que tu estàs sentint, el que estàs sentint ara, no t'ho pot negar ningú. Però com això no es pot mesurar, i no es pot fotografiar, i no es pot comprovar de cap manera tangible, doncs tenim avui eminents filòsofs i neurocientífics que diuen que això, que la consciència no existeix. I ho diuen des de la seva consciència. Explico l'anècdota d'una parella de filòsofs de la ment, anomenats filòsofs de la ment nord-americana, els Churchland, que ell porta, o portava, ara ja no sé si encara ho fa, una foto de la seva dona a la cartera, una cosa molt normal. Però la foto no és una foto del seu rostre, amb la seva mirada, amb el seu somriure, sinó que és un escàner del seu cervell, perquè ell considera que l'essència de la seva dona no està en la mirada i en el somriure, sinó que està en l'escàner cerebral. Però és que resulta que com més coneixem el cervell, més ens adonem que no l'entenem. I que el que mostra l'escàner cerebral amb colors falsos són unes estructures fisiològiques que no acabem de saber exactament què signifiquen i què fan. Aleshores, hi ha tot un corrent de creure que la ment humana, que tot el que és interioritat humana es redueix al cervell. I, per tant, tota creació artística, Shakespeare, Bach, Beethoven, tot això només seria el resultat de combinacions d'hormones, de bioquímica, etc. I si tu estàs entusiasmat amb alguna cosa, enamorat, el que sigui, doncs també només seria la química del teu cervell. Si a tu t'indigna una injustícia, això només seria la química del teu cervell. Aleshores, amb això et carregues tota ètica i tota dignitat humana. Però aquesta visió s'està estenent per tot arreu, que totes les nostres reaccions només són bioquímica. Aleshores, se'ns redueix a màquines i aleshores acabem sent més controlables.
També dius que ens fa la sensació que el cervell produeix la ment, que la ment és resultant del cervell.
Sí, tal com el fetge produeix la bilis, no? Aleshores, d'això no hi ha absolutament cap prova. Això és una creença metafísica, una creença, sí. Ningú mai ha demostrat com funciona això. Igual que ningú mai ha demostrat que els records que tu tens de la teva vida estiguin emmagatzemats dins el cervell. I de fet, com més entenem el cervell, no és que en aquest raconet tinguis els records de quan tenies 10 anys, i aquí els de quan tenies 11, i aquí els bonics, i aquí... No funciona així, no els trobem en el lloc. Aleshores, que existeix una ment humana és evidentíssim. Que la ment té una relació amb el cervell també és molt evident. Un cop al cap pot alterar molt les teves funcions mentals. Però després tenim moltes evidències, hi ha quatre tipus d'evidències. Una d'elles són les experiències properes a la mort, que potser n'heu parlat alguna vegada aquí al programa. Persones clínicament mortes.
Hem parlat amb molt bona acollida també per part de l'audiència fins al punt que hi ha hagut de dedicar més d'un programa. Sí, és una manera, no?, que la ciència està...
Que estan demostrant, sí. O sigui, persones que tenen el cervell sense cap activitat, segons els instruments de la ciència contemporània.
Mort clínica.
Clar, i en mort clínica aquestes persones tenen unes experiències. Quan tornen, no totes, algunes no recorden res, però les que recorden, els seus records són plenament consistents. Jo he parlat amb 3-4 persones que han tingut experiències d'aquestes, i amb un psiquiatre i una altra persona que també que les havien investigat. És evidentíssim que això passa, i per tant és molt evident que la consciència no depèn exclusivament del cervell. És a dir, el cervell tindria un rol, que és el que havien defensat filòsofs com William James i Bergson, de permetre que es manifesti la ment. No pas de crear-la. De la mateixa manera que el teu telèfon mòbil permet que es manifesti la veu del teu amic o de la teva amiga. El teu amic o amiga no està dintre del telèfon mòbil. Això és només un instrument que transmet. Doncs William James i Bergson, grans filòsofs de fa 100 anys, deien que el cervell té aquest rol permissiu, no productiu de la ment, sinó de permetre, de facilitar, i és el que jo veig que té sentit. El que passa que això és, i et conec algun gran neurocientífic que també pensa això, però però és una heretgia per la neurociència convencional.
Bé, en aquest mateix programa hem entrevistat neurocientífics, els hem fet aquesta pregunta i bé, hi ha hagut de tot, hi ha dues línies, sí. Efectivament, no? I bé, cada cop la ciència, i com saps molt bé, Jordi, i l'espiritualitat estan més a prop,
I tant.
Però bé, hem d'anar...
És que tota la ciència, a partir de la física quàntica, et convida a adonar-te que el món no està fet simplement de matèria. Et convida a adonar-te que el món està fet molt més de relacions que no pas de coses. I et convida a adonar-te que no hi ha res que no es manifesti sense la presència d'un observador i, per tant, d'una consciència. I dona la raó als grans ensenyaments del taoisme, del budisme, de l'hinduisme, de les tradicions religioses occidentals i de les visions del món dels pobles indígenes, cada vegada més. El que passa que els interessos creats que predominen el nostre món prefereixen convidar-nos a considerar que som màquines, que les nostres emocions són simplement bioquímica o simplement algoritmes, i així, si ens sentim màquines, com deia abans, doncs aleshores són més controlables.
Estem conversant amb Jordi Pigem d'aquest Tècnica i totalitarisme, pàgina 38. Max Weber va morir el 1920. En una de les seves últimes conferències va pronosticar que el destí de la nostra època es caracteritza per la racionalització i la intel·lectualització i, sobretot, pel desencantament del món. El món ha perdut l'encís que tenia pels nostres avantpassats, que podien encara meravellar-se amb la sortida del sol, amb l'escalfor de la llar de foc a l'hivern, amb el prodigi de la primavera. Aquest procés de racionalització, intel·lectualització i desencantament també ha fet avui, escriu en Jordi Pigem, que moltes persones confiïn més en les màquines que en la vida o que en si mateixes. Fins a quin punt la tècnica, les noves tecnologies ens estan apagant el que en podríem dir el goig de viure?
Més que pagant, l'estan, diguéssim, eclipsant amb la seva brillantor, tenen la seva brillantor pròpia, però sovint ens distreuen de la brillantor del nostre espai interior, de la nostra interioritat, de la nostra veu interior. I com dèiem abans, si les utilitzem amb mesura i per tasques concretes, doncs són magnífiques, però la seva expansió i el fet que s'estan desenvolupant per tot arreu, el fet que estan canviant la manera de fer de totes les coses. L'altre dia una amica em deia que coneix un pastor que no ha tingut mai internet, però ara l'obliguen a registrar telemàticament les seves ovelles. Clar, una persona que no té un estil de vida que ha escollit no tenir internet i el que li agrada estar a la muntanya amb les ovelles, fins i tot això ha de passar pel tubo digital, no? O sigui, la idea és transformar totes les professions i cada vegada més que tot el que puguin fer les màquines que ho facin elles i nosaltres no fem res. Ara bé, davant d'aquesta perspectiva, una cosa que m'agrada recordar, perquè es diu molt poc, tota aquesta transformació digital que se'ns anuncia requereix una quantitat descomunal d'energia i de materials.
Sí, tu expliques quanta energia és necessària cada cop més, i també parles dels satèl·lits.
Sí. Però, per exemple, a nivell només de recursos materials, ara mateix, o sigui, entre ara i els propers 20 anys, estan començant a escassejar, a ser cada vegada més escassos, molts metalls que són necessaris per aquesta economia digital. I alguns són metalls molt rars, indi, tel·luri, gali, i altres coses, doncs, cobalt, platí, etc. Tot això, cada vegada n'hi ha menys. Els que ja hem extret la major part dels metalls aquests que hi havia a la Terra són molt difícilment reciclables o impossibles de reciclar, i per tant la base material per tot aquest creixement exponencial de les pantalles i dels circuits electrònics no la tenim. I a nivell energètic el mateix, el consum energètic de tot la bombolla digital és astronòmic, però això no, normalment s'amaga sota una aparença de que, ah, no, mira, aquí no fem servir paper, etc. Però perquè això estigui en marxa, no només necessites tots els materials que hi ha en els aparells que tu tens davant teu, sinó tot el que hi ha darrere en els servidors, en els centres de gestió de dades, etc, etc. I és una cosa que a la llarga genera tipus de contaminació que són molt més greus que el CO2 dels cotxes i dels avions.
Tu dius que l'energia que consumeixen les grans companyies tecnològiques per emmagatzemar les nostres dades és la comparable a la de Nova Zelanda.
Sí, això és un article que va sortir al Financial Times, que és un diari molt d'economia molt, molt convencional, ja fa uns anys, que feia aquesta estimació, que l'energia consumida per les quatre grans empreses tecnològiques equival a tot un estat, amb tota la seva activitat, com Nova Zelanda. Però també deia el mateix article que, clar, tot això està creixent. No és que estem utilitzant cada vegada menys energia amb els nostres ordinadors, etc., sinó que tots els sistemes de l'anomenada intel·ligència artificial són cada vegada més complexos, gasten, per tant, més energia, i aquesta energia ha de sortir d'alguna banda. Aleshores, un dia potser haurem de descobrir si hi ha energia per les màquines o per nosaltres.
Pàgina 117, última pregunta, Jordi. Evidentment, convidant a llegir el llibre Tècnica i totalitarisme. Dius, recuperar el seny, sens dubte, és un projecte urgent. Què és per tu recuperar el seny?
Recuperar el seny és tornar a donar-te del prodigi de l'existència, tornar a donar-te que el món podria ser molt més just, molt més bell, molt més creatiu i molt més digne del que és ara mateix. És trobar el sentit a la teva pròpia vida, i trobant el sentit a la teva pròpia vida de vegades contribueixes a que les persones del teu voltant també vagin més a prop de trobar el sentit de la seva pròpia vida. Trobar el seny és tenir espai per tu i no espai per estar pendent de respondre a tots els whatsapps i coses, com començàvem el programa dient, no? Tenir espai per tu vol dir, doncs, que evidentment que vegis pel·lícules i sèries, el que vulguis, però que quedi temps per tu. És a dir, si tot el teu temps lliure va dedicat a viure sèries, el dia que te'n vagis d'aquest món, la teva experiència vital serà el que has vist a la pantalla i no el que has viscut en primera persona. Per tant, recuperar el seny també vol dir ser protagonista de la teva vida, que és el que tots ens toca ser. Recuperar el seny també vol dir veure que fins a quin punt són bones o no són tan bones les coses que se'ns recomanen o que s'estonen com de sentit comú. Per exemple, aquesta transformació digital que es promou per tot arreu com una cosa evidentíssima. Doncs valorar si això té sentit o no té sentit, en quins àmbits de la teva vida té sentit que s'introdueixi i en quins és millor que no s'introdueixi. Recuperar el seny vol dir, doncs, veure que tot el que fem en aquest món, en aquesta terra, té uns límits ecològics, i per tant no hi ha cap garantia que la bombolla digital i la transformació digital puguin créixer gaires més dècades o gaires més anys, fins i tot de la manera que estan creixent, perquè no hi ha prou materials i energia per fer això. I recuperar el seny, doncs, vol dir simplement arribar a un lloc de silenci en el qual tu acabes veient què és el que et toca fer. I com és un lloc de silenci, doncs aquí ja em toca callar-me. Gràcies.
Moltes gràcies, Jordi Pigem, presentant aquest Tècnica i totalitarisme, la segona part de la trilogia iniciada en pandèmia i postveritat. Fins una altra, Jordi, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Gaspar.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada. Gràcies.